Molt bon vespre, teatrers i teatreres sabadellencs. Som de nou a l'antena de Ràdio Sabadell per parlar de teatre i cultura a la nostra ciutat, al barri marítim de Sabadell i més enllà i tot. I és que, com podreu comprovar, aquesta setmana sortim del nostre terme municipal. Benvinguts de nou a l'Amunt al Taló. I com sempre, l'equip que elabora el programa està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi García, Adrià García, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. Els nostres supertècnics, Sergi Cubero i Roger Benet, i conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell. I la veu del programa, el Francesc Asens. I el programa que us presentem aquesta setmana té els continguts següents.
Amunt al Taló.
Primer farem un repàs a l'agenda teatral de la setmana a la platea indiscreta amb l'Eloi García. Continuarem en una entrevista que ens trasllada més enllà del nostre terme municipal, amb els companys de Ràdio Cornellà, que presenten un programa com el nostre i amb el mateix títol, Amunt al Taló, i veureu quina marxa que porten. Els teatres de Broadway i el West End estan tancats, però per l'Amunt del Taló no és així, perquè aquesta setmana la Maria Pucurull ens servirà la seva selecció de cançons de teatre musical a la secció de Sabadell a Broadway. I acabarem el programa amb l'Elvira Frank, que ens parlarà dels petits teatres de Barcelona. La setmana passada van ser el Bada Badoc, la Flyhard i el Maldà. On anirem aquesta setmana? Doncs quedeu-vos a escoltar-ho. I ja veieu que escoltar l'Amunt al Taló d'aquesta setmana és la manera de poder sortir en plena seguretat del municipi per conèixer teatre. Comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Taló de fons.
I el taló de fons d'aquesta setmana em toca aixecar-lo a mi. I permeteu-me que us parli d'un tema força personal. Portem unes setmanes que la família del Teatre Amateur de la nostra ciutat s'ha vist sacsejada per la mort d'algunes persones abans d'hora. La pèrdua d'una persona sempre genera una gran tristesa i ens quedem amb els records del que hem viscut amb ella. En el cas de persones amb les que has compartit escenari o has viscut l'experiència del fet teatral, té un sentit molt especial. I és que afrontar el repte de pujar a dalt de l'escenari de manera compartida crea uns vincles amb les altres persones de l'equip que són molt intensos i difícils d'igualar a cap altra activitat. Per pujar dalt de l'escenari hem hagut de repetir la mateixa acció moltíssimes vegades als assajos. Passem els neguits previs a l'inici de l'actuació compartits amb la resta de l'equip i cadascú reacciona de la seva manera, però l'atenció tothom la té. Hem de caracteritzar-nos amb maquillatges i vestuaris moltes vegades molt poc corrents. Hem de riure, plorar, barallar-nos i emocionar-nos plegats amb els altres companys d'escena. Hem de superar en directe, en plena representació, els possibles errors o variacions propis i del company. Sentim la intensitat de centenars d'ulls dels espectadors que ens observen atentament. En definitiva, comparteixes amb la resta de companyia una pujada d'adrenalina espectacular. I tot això, difícilment, una altra activitat ho pot arribar a donar. I aquí, una de les grandeses del teatre. Per això, en el moment en què reps una notícia d'aquestes, sents una gran tristesa, però després tens el consol dels moments compartit gràcies al teatre. Uns records que es converteixen en molt profuns i intensos i que arriben al fons del cor. Que la terra us sigui lleu i visca el teatre.
La platea indiscreta.
I com que no ens podem moure de Sabadell, és molt important saber què hi ha a la nostra cartellera, a la cartellera de la nostra ciutat, i qui ho té ben apamat és l'Eloi García. Bon vespre, Eloi, què tal, com estàs?
Bon vespre, Jaume, ben assegut.
Ben assegut, doncs vinga, molt bé, així m'agrada, que no et cansis gaire.
Ui, ens pots
ens pots explicar què tenim aquesta setmana?
Mira, tenim poqueta cosa, però cosa bona. A l'Alternativa Teatre encara els hi queda un cap de setmana de Zugzwang, de la companyia Golem, tant al 6 com al 7, a 7:15, a 7:15 i a 8:15.
Molt
bé. A més, diumenge al matí, Màgia en Família. Ara també una altra estrena, La Llebre i la Tortuga, al Teatre Arlequí, Titelles, el dissabte a les 6 i el diumenge a les 12 del matí. i com que no et veig amb ganes de decidir-te per una cosa o una altra, encara te'n dono una tercera.
Vinga, digues.
El divendres 5 de febrer, a les 8, a la Vela de l'Estruc, La Punta de mi nariz, això és circ, a càrrec del col·lectiu Alcònica, que diuen que només ens veiem la punta del nostre nas, a veure què tenen a explicar-nos sobre això.
Molt bé, una mica de circ, també.
Això és tot.
Perfecte. Doncs ja està, Eloi, això és el que tenim aquesta setmana.
Ara per ara sí, a veure, esperem el dia 8 a veure què ens diuen, a veure si la resta de teatres podem obrir o podem continuar assajant, a veure com va.
Molt bé, doncs estem aquí a l'expectativa. De moment tenim poca cosa, però alguna cosa podem fer aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Eloi.
Adéu-siau.
Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
I tot seguit escoltem la conversa que vam enregistrar juntament amb el Marcel amb els nostres homòlegs de Ràdio Cornellà. Som-hi!
L'entrevista. I a l'entrevista del programa d'avui volem conversar, atenció, amb l'equip del programa Amunt al Taló, aquell programa setmanal sobre teatre que s'emet a la ràdio. Sí, home, sí, Jaume, tu saps de quin programa es tracta, no?
Sí, em sona força. És el nostre, eh? Però, Marcel, escolta, vols dir que no, si ens entrevistem a nosaltres mateixos no semblarà una mica egocèntric?
No. Escolta, jo parlo d'un altre Amunt al Taló. Fa unes setmanes us presentàvem aquí al programa un altre Amunt al Taló, els de Ràdio Mataró, i conversàvem amb els seus presentadors i membres de la Sala Cabanyes, el Jan Blanc, el Ramon Redó i la Roser Montlleó. I avui volem parlar amb un altre programa que també es diu igual, també es diu Amunt al Taló, de Ràdio Cornellà.
Ostres, ja en som tres, eh? I aquest em sembla... ara ens ho confirmaran, que també s'emet els dimecres a la nit. Anem a descobrir com és aquest programa radiofònic sobre teatre, sobre el teatre que hi ha a Cornellà de Llobregat. I ho farem de la mà de diversos membres del seu equip.
Exacte. Ells i elles són la Montse Orozco, directora i presentadora del programa. Bon vespre, Montse.
Hola, bona nit.
La Laura Orozco, copresentadora també de l'Amunt al Taló. Bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Pi, tècnic del programa, que el tenim des de Ràdio Cornellà. Bon vespre.
Hola, bona nit.
I el Xavi Garcia, un dels col·laboradors de la companyia Un Mago en tu Vida.
Molt bona nit, molt bona nit.
Doncs, en primer lloc, volem que ens expliqueu com va començar el programa i quants anys porteu emetent-lo.
Doncs, aquesta és la setena temporada i tot va començar, doncs una... Bueno, vaig passar per davant de Ràdio Cornellà. Jo ja havia fet ràdio fa molt de temps, havia fet tele, i vaig dir, ostres, vull tornar a fer ràdio perquè la ràdio enganxa. Vosaltres ho sabeu molt bé, que quan comences a fer ràdio t'enganxa un munt. I vaig dir, ostres, vull fer ràdio. Vaig presentar el projecte, va agradar, i 7 temporades després estem aquí parlant amb un Teló de Ràdio Sabadell. I sobretot he de dir que tinc els millors col·laboradors del món mundial, eh? Això ho he de dir. La Laura Orozco, la meva germana, que també és la meva madreta, també, des del principi.
Que remedio.
No et queda una altra. El tècnic, també, el Marc, bueno, que... Ell, tu, Marc, crec que fa 3 temporades, 3 o 4 temporades, perquè vam estar 2 temporades amb un altre tècnic, una temporada amb el Kiko, i el Marc crec que fa 3 o 4 que està amb nosaltres, però també s'ha convertit en un mes de la família, ja és de la família. I què us he de dir del Xavi García, del Mago en tu Vida, amb els altres companys, amb el Jordi, amb l'Israel, amb el Jaime, que són tot amor. Són tot amor, són màgics i m'encanten. I a més tenim el Òscar Estany, que també fa una secció de cinema i teatre, el nostre crític, el Carles de Montse, la Cristina Guarro, que ens fa una secció d'agenda, i bueno, que estem molt... Jo, com a mínim, jo parlo personalment, ja us ho deia, la ràdio enganxa, ens ho passem molt bé, riem molt, i ara l'hem de fer així telemàticament. Es troba fatal anar a l'estudi, però és tot un món, eh?
Expliqueu-nos una mica com ha anat evolucionant el programa en tots aquests anys que ens comentàveu que ja l'esteu emetent. I aquestes seccions que teniu, que ara deies, Montse, i com funcionen? No? Ara que tenim els col·laboradors aquí, també que ens expliquin una mica com funcionen aquestes seccions, de què tracten.
Bueno, pues yo hablo de mi sección, hablo de curiosidades del teatro, pues por ejemplo, en las primeras temporadas, esta última he cambiado de sección, las primeras era el Qué Curioso, y era como un concurso que a veces concursaba Marc, otras veces concursaba un personaje que es Don Francisco, que es de Albacete.
Perdona, que no, me he dicho Don Francisco también, tenía un colaborador que es Don Francisco, que ningú l'ha vist, però tothom el coneix.
Exactamente, es el hombre misterioso.
Tothom el coneix.
Entonces participaba en la sección del Qué Curioso, que era, pues eso, era como un concurso de curiosidades del teatro, pues yo investigo obras de teatro, curiosidades del mundo del teatro, entonces pues era como un plan test. Pues yo decía una cosa, decía varias posibles respuestas, y entre Marc y Don Francisco, pues contestaban y a ver quién ganaba. Yo la verdad que era imparcial ahí, y ahora he cambiado, ahora es FemTeatra, y es, bueno, pongo un audio de una obra de teatro de la que yo elija y hablo curiosidades de esta obra de teatro. Y bueno, como tuve que dejar un tiempo el programa con mucha pena, porque tuve que estudiar oposiciones, y nada, y he vuelto con más ganas, y es que esto es mi terapia. El teatro ya era mi terapia, pero es que la radio ahora más todavía. I ja està. Mira,
està
aquí mi intervenció.
Xavi, et passen la pilota.
Ostres, Déu-n'hi-do. Escolta'm. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos, no? Perquè, o sigui, no sent el primer programa d'Amunt al Taló de tota Catalunya, o sigui, és un goig que ens crideu al primer programa d'Amunt al Taló de tota Catalunya. No és por hacer a olla...
Oficial.
Bueno, és que... Bueno, no ho sé, nosaltres som una companyia que es diu Mago en tu vida, que el 2017 ens van convidar com convidats, que venen, ens entrevisten i tal. Vam arribar allà, ens ho vam passar molt, 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 molt bé, ens vam enamorar i ni con agua caliente nos sacan d'allí, ¿vale? Sobretot ens vam enamorar del Marc, ¿vale? Perquè és el pal de paller, o sigui, sense aquest paio, o sigui, és impossible aguantar aquestes dues, ¿vale? Això tinguéssiu clar, ¿vale? Ho heu de tenir clar, això. I a partir d'aquí, nosaltres pues, venim de tant en tant a fer una secció que es diu La màgia de la ràdio, som quatre de companyia, el Jaime, el Jordi, l'Israel i jo mateix, llavors un cop al mes anem i fem La màgia de la ràdio, que és com una secció que parlem de màgia, que fem màgia, que parlem d'històries de la màgia, de personatges de la màgia, i que també fem una miqueta de l'agenda màgica que es pot veure tant a Cornellà com a Barcelona, Rodalies, etc etc. A Sabadell també teniu de mags, eh? No ara, o sigui, no teniu el millor programa de ràdio de teatre, però teniu mags, que ja és un què. I també tenim un altre col·laborador. Dintre de la secció tenim el col·laborador del col·laborador, ¿vale? Que és com rizar el rizo.
Subcontractat.
Sí, és un concretat. Que és Immanol, que ens ha enviat un àudio. Marc, el pots posar, sisplau? Pues moltes gràcies, Immanol. Gràcies, sí. És encantador. És un mimo. És un mimo que... A vegades es fa entendre, el tio es fa entendre. ¿Vale? No se li sent gaire, però el tio es fa entendre. I ens, bueno, cada, més o menys cada dia, cada cert temps, ens ve a explicar alguna cosa i tal. És molt dolent amb els acudits, però... Hay que romper una lanza por los mimos, que no los invitamos a los programas estos, hombre.
Bueno, els haurem de convidar en propers programes.
Clar, t'ho pots passar molt bé, això, però...
Us anava a preguntar com fèieu màgia a la ràdio, però vull dir, sense veure-ho, però ja veig que ho feu, vull dir, amb la demostració que hem vist aquí de mim, ja queda tot explicat.
Ja està.
I Marc, ja no
la teva feina, ens comentava el Xavi que eres el pal de paller del programa. La teva feina a l'hora de preparar el programa, com hi participes? Com a part de fer tot el que és el seguiment tècnic d'enregistrament, tota la part de música, no sé si també ho portes tu a l'hora de preparar les entradetes, els mates i totes aquestes coses que feu els tècnics.
Bueno, jo bàsicament sóc, com ha dit la Montse, el tècnic, i sí que normalment faig la selecció musical amb unes mínimes guies de la Montse, tot i que a vegades me alio amb la Laura per posar-li bona música.
Molt
bé. Aquí ja tenim un problema, eh?
No.
Sí. Exacte. Hay gente que no tiene gusto para la música y gente que sí.
I, bueno, a part de fer una mica boicot música a la Montse, pues em dedico a fer el muntatge tècnic, bàsicament, quan gravar les seccions, quan em demanen talls o quan em demanen coses, a preparar-les i llançar-les en aquell moment. i assegurar-me que tot sona bé.
Sí. No, i fa que... senyals, també. Fa senyals, fa així. Sí.
S'acaba el temps, no? S'acaba el temps. Sí.
Jo, quan estic fent alguna entrevista, sempre està... Em fa el senyal de... Et queden 5 minuts. Talla. Publicitat, t'estàs passant. Però, bueno, però jo me l'estimo al Marc. Mira, hem passat moltes coses, a part de la ràdio també. Hem fet teatre junts, bueno, hem fet bolos por ahí, ens ho hem passat molt bé. I, bueno, sí, és un tècnic estupendo, perquè... tot el que li demano, si pot, i sempre pot, ho fa. Ja dic, jo si marxo, jo me l'emporto, amb mi. Va amb mi, sempre.
Crec que ell no, eh? Ell no. Crec que ell no, eh? Ell si marxa no se l'emporta.
Ha habido un silencio un poco.
No, home, jo tinc un... Ara que no en sent ningú, jo tinc un... porto un cartell aquí que és Sácame de aquí. Si se m'endú jo, d'on he de firmar?
No, és broma,
a veure, que me va oir mi jefa i me dirà, però què diu aquest? No, que estic aquí molt bé. Cornellà, a lo mejor. Sabadell també, però Cornellà, a lo mejor.
Bé, em sembla que sort que en teniu del Marc, eh? Comentàvem que teniu moltes seccions, no? Al principi teniu crítica teatral, feu entrevistes, feu... seccions de cinema i teatre, feu seccions de màgia, intenteu això mateix, no? que el programa sigui magazín, que tingui una mica de tot, que tingui diverses coses, i no sé si existeix també algun altre programa temàtic similar també a Ràdio Cornellà, o és l'únic i irrepetible.
D'Arts Escèniques som nosaltres. No, potser està malament que ho digui jo, però d'Arts Escèniques som nosaltres i sí que intentem de que hi hagi tot una mica i tocar totes les arts escèniques. Sí que és veritat que parlem de teatre, bàsicament, però també hem parlat amb grups de música, amb cantautors... és una miqueta tocar totes les arts escèniques. I, bueno, abans ens preguntàveu doncs, l'evolució del programa, no? Des de que vam començar fins ara hem passat per moltes etapes. Una que jo recordo amb molt de carinyo, ens van presentar els premis de la cadena SER, i jo recordo amb molt de carinyo que vam anar a la Laura i jo allà a la cadena SER, tot molt professional. La Ràdio Cornellà és meravellosa i està superbé, però clar, vas a la cadena SER, presentes un projecte amb, bueno, tot, con los jefazos allí. Bueno, va ser una experiència maquíssima. Van quedar finalistes que per nosaltres ja va ser la bomba.
La bomba.
I jo, bueno, potser està malament que jo ho digui, però el Marc que fa... de tècnic també en altres programes de Ràdio Cornellà, però d'Arts Escèniques és amunt el teló, l'únic i irrepetible. Marc, has de dir que sí ara.
Has de dir que no.
Sí, a veure, no puc dir que hi ha un altre perquè no n'hi ha un altre, però no, amb això que deien, jo sempre destaco una cosa, elles no són professionals, no són periodistes, no han estudiat, però són gent que porta el teatre a la sang i això es nota. I fan el programa... que dius, vale, no tengo la licenciatura, però jo conec periodistes que és que només s'escolten a ells i en canvi amb elles, i no em vull guanyar cap sopar quan puguin tornar a venir, eso, no, que quede claro.
Ja està ganado, Marc.
Si cau.
No, sí. No, però és veritat, les veus i els veus la naturalitat, les ganes de fer-ho bé, les ganes de transmetre, que això... més d'una vegada no veus a grans periodistes d'aquells que dius, oh, que la gent va boja per ells. Això que no veus en els més famosos, ho veus en la gent que ha passat per aquí, amb ells i amb els que passen per aquí per l'emissora.
I Montse i Laura, vosaltres que entrevisteu, porteu convidats aquí que hem sentit al programa, ara sentia el Ramon Madaula, el Roger Pera, de totes les persones que han anat passant pel programa, que els convidats i convidades que heu tingut, i també de les produccions teatrals de les que heu parlat, amb quina recordeu especialment o heu gaudit més a l'hora de fer l'entrevista i de parlar d'aquella obra?
És que hi ha moltes anècdotes. La Laura, jo crec que parlarà de Lolita. Laura, explica la teva anècdota amb Lolita.
Sí, jo Lolita, perquè al principi del programa també les hacía un test a los invitados, pues bueno, les hacía un escrito, que me encanta escribir, entonces les hacía un escrito a ellos. Entonces Lolita la invitamos para que hablara de la Plaza del Diamante, que estaba haciendo la Plaza del Diamante, y le preparé un texto. Pues en la entrevista estuvo encantadora, súper natural, nos hizo sentir muy bien, y entonces le leí el escrito y le gustó tanto que dijo, ven a verme al teatro y cuando salga del teatro me lo das porque lo quiero. Pues ya para mí, yo dije, Dios mío, Y entonces, pues sí, fui al teatro, fuimos al teatro, la vimos y al salir, pues le vi el escrito, se lo dijo a todo el público, le dijo que le había escrito.
¡Las chicas de la radio!
Las chicas de la radio, y esta chica me ha escrito una cosa muy bonita. O sea, que en su casa, o la tira la mujer, pero en su casa tiene un escrito mío. O sea, que yo ahí ya dije, pues nada. Y además que fue encantadora, ¿eh? No es por eso, no porque me cogiera mi escrito, sino que fue encantadora. Ella, Fernando Tejero también fue encantador.
Bueno, yo recordo,
la mayoría, la verdad.
Bueno, en realitat, jo tinc moltíssimes anècdotes de moltes coses que han passat al programa, però jo recordo una de, en plan, qué vergüenza, tierra, trágame, por favor. Va venir Alberto San Juan a fer una obra aquí a Cornellà i el vam anar a veure i llavors li vaig dir, Marc, dona'm la unitat mòbil perquè faré l'entrevista quan acabi l'obra i faig l'entrevista al mateix teatre. I el Marc m'ho explica, bé, Montse, doncs has de fer això, tal, no sé què tal, vale. Veiem l'obra i havíem quedat amb el representant que en acabar l'obra ens quedaríem amb el camerino, amb l'Alberto San Juan, per fer l'entrevista. Estava tan nerviosa, perquè per mi l'Alberto San Juan, saps aquell amor platònic que tens de estic enamorada des de que tinc 5 anys? Doncs pues per mi és aquest, l'Alberto San Juan. I quan vaig fer-li l'entrevista, i quan acabo de fer l'entrevista llarga, però jo faig entrevistes llargues, me n'adono que no s'havia gravat res. Que no havia gravat res. I jo, oh, madre mía. I jo, ay, Alberto, disculpa, perdona, que no se ha grabado nada. Pobre hombre, dijo, madre mía, m'ha tocat la becària. Llavors li vaig fer una altra vegada l'entrevista, o també me'n recordo, quan vam anar a veure'l per primer cop, els de Un mago en tu vida, que estaven a Cinco Monos, però a la seu antiga. Que jo diria que primer van anar a la Laura a veure'ls, i després sí, vaig anar a passar. I me'n recordo que, bueno, fan un espectacle que xulíssim, que heu d'anar a veure, la sala Cinco Monos, i jo me'n recordo el primer cop que vaig flipar molt l'espectacle que fa la companyia de Un mago en tu vida. És que les idees que tu puguis tenir de la màgia, és que se te'n van totes, és al·lucinant. I vaig anar per segon cop i vaig al·lucinar també. O sigui, és impressionant. I cada vegada que els anava coneixent més, Laura, tu em donaràs la raó també, és que els estimem molt, els d'Un mago en tu vida.
Per això vam dir... Amor a primera vista.
Sí. Amor a primera vista. Doncs veniu aquí al programa i us quedeu col·laborant.
Jo realment hi ha hagut un moment aquí de... Home, no puede ser que l'Alberto San Juan i los d'Un mago en tu vida, què, saps? O sigui...
Per favor. Sí,
sí, sí, no? Sí, no? Por favor, por favor. Però bueno.
La resta, expliqueu-nos també si també heu format part d'algun grup de teatre, si heu participat en muntatges teatrals aquí a Cornellà, sí, i viviu el teatre més enllà de la ràdio.
Sí. Bueno, nosaltres, jo personalment, a títol personal, havia fet teatre al Bupicou, jo soy de los de Bupicou, ¿no? EGB, Bupicou, todos somos de EGB aquí. I havia fet algo de teatre... Tu no?
Al Marcelo!
Doncs, allà...
Passa el temps, ja.
Sí, a l'escola havíem fet alguna cosa de teatre. Però, bueno, quan va néixer el meu primer fill, em vaig posar a estudiar màgia, a aprendre màgia, a gaudir de la màgia, i pues, farà com 7 o 8 anys que tenim una companyia que es diu Un mago en tu vida, ben bé no sé quants anys, jo diria que 6 o 7. Que es diu Un mago en tu vida, que sí, que fem... Sí, que volíem buscar una excusa per fer promo a Ràdio Sabadell, saps? I vam dir, calla, en Ràdio Cornellà, perquè al final nos llamen en Ràdio Sabadell i poder fer promo. Clar, 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 clar. Estem a la sala Cinco Monos de Barcelona, ara que em pregunteu, saps? Però sí que és cert que somos nocturnos i esto del toque de queda nos está como apretando ahí. I llavors tenim un show online, que es diu 22 Online. Somos muy originales, también. 22 Online, que es pot veure els divendres a la nit a través de Zoom, bueno, com estem fent la ràdio. Però bueno, no hem vingut a parlar d'això, perquè si haguéssim parlat d'això, us diria que en unmagontuvida.com podríeu comprar les entrades, però no seria el plan, no?
Ben col·locat, ben col·locat.
Esteu en grups de teatre?
Sí, sí. Jo vaig estudiar dramàtic i vaig fer un postgrau en comèdia, llavors... Jo sempre he estat vinculada des que era petita, des que anava a l'escola, al món del teatre. A l'escola, a l'institut, a la universitat. Després, quan vaig estudiar art dramàtic, i després, fa 5 anys, vaig fundar una companyia de teatre, Microcornellà Teatre, i bueno, hem fet de tot, lectures dramatitzades, obres de teatre, hem fet gira per diverses poblacions de Catalunya. Una de les coses que puc estar més orgullosa amb l'equip de gent que ho faig és el Festival de Microteatre, que ja hem fet 3 edicions, que també va ser pioner a la zona, que estic orgullosíssima del festival. I per exemple, el que us deia abans, amb el Marc hem viscut moltes coses també a part de la ràdio. L'any passat vam anar a la mostra de Pineda, de teatre. Bueno, si vam riure les 24 hores i les anècdotes de cotxes i altres coses no se dicen, Marc.
No,
estem a la ràdio. Encara que sigui la
nit. No,
pues per exemple, pues això, hem... Jo estic en el món teatral, estic vinculada des de que era petita i aquí a Cornellà també, pues això, hem fet obres pròpies nostres. La Laura va estrenar, si no recordo malament, en la nostra companyia fa 2 anys una obra que va escriure ella i que a tots els beneficis ho va donar la fundació que lluita contra l'Alzheimer, del Pasqual Maragall, després 5 hores con Mario, hem fet teleteatre, bueno, és que hem fet un munt de coses. Bueno, i aprovecho, que ara que me lo preguntáis, el proper 14 de març, al Castell de Cornellà estrenem una obra, també. I, bueno, això, estem molt, molt vinculades al món del teatre i de la cultura aquí a Cornellà. Laura, explica la teva obra, mai t'oblidaré, que és molt guai.
No, yo voy a explicar mis inicios, que yo empecé de monologuista, o sea que... Aquí donde me veis, empecé, pues quería hacer algo y dije, pues me voy a meter a monologuista, que dices que es algo fácil y sencillo. Y bueno, y de ahí ya me despertó el gusanillo del teatro y bueno, y hasta ahora, que es lo que ha explicado Monse, que yo también formo parte de la compañía Micro Cornellà Teatre y me gusta escribir, y el teatro es que es una terapia, es que a mí me da vida. Aparte de un mago en tu vida, el teatro también.
Y el Marc también está muy vinculado al teatro.
Sí, jo he de dir que jo sóc de províncies, que dic. És a dir, jo no sóc de Cornellà, porto 12 anys aquí, però jo sóc de Vilassar de Mar. I estic a una companyia de teatre d'allà com a tècnic, això sí. Jo, a mi sempre em veureu a sota l'escenari. Mira, a puja dalt de l'escenari, m'hi veureu per ajustar focus, provar micros i això. Però un cop s'obre el taló, no em veureu a sobre un escenari a mi, perquè és que no... Ho deixo els que en saben fer. Jo, per fer pena, ja ho faig d'una altra manera.
Però és que el teatre té la gràcia que és un treball en equip i es necessita de gent no només només per interpretar, sí, sinó per moltes altres coses. Sí, sí. És la gràcia del teatre real.
Sí. I això és una de les meves batalles, que no per desmereixer el treball de l'actor, ni molt menys, perquè és vital, però també, a part de so, llums, vestuari, maquillatge, tramoies, tota la gent, i és una lluita constant que tinc perquè la gent que va a veure una obra sàpiga que ell veu 1 hora i mitja, per exemple, però perquè ell vegi 1 hora i mitja, allà hi ha moltíssimes hores de feina.
Doncs ja per acabar, us volíem preguntar una mica com és el panorama teatral aquí a Cornellà, si per proximitat amb Barcelona veveu molt de les produccions, diguéssim, a nivell professional que es fan allà, o també hi ha molt teatre propi d'aquí, de grups i companyies, a nivell amateur... Què s'ofereix una mica aquí? I si teniu algun esdeveniment propi d'aquí de Cornellà a nivell cultural?
Aquí a Cornellà hi ha molt moviment, sobretot de teatre amateur, hi ha molt de moviment. A nivell professional hi ha moltes produccions que estan a Barcelona que després també es poden veure aquí a Cornellà. A tot el Baix Llobregat, diria jo també, tota la xarxa de teatres municipals o centres públics, hi ha molt de teatre que pots veure a tot el Baix o anant a Barcelona, que el tenim aquí al costat. Clar, a nivell cultural, Cornellà també és una ciutat que hi ha molta cosa. Bueno, és el que us deia, jo el Festival de Microteatre que fem nosaltres estic superorgullosa. Hi ha el concurs de teatre amateur, hi ha tota la programació que es diu Cornellà Escènica, que es fan aquí hi ha tres teatres on es fan, hi ha teatre familiar, hi ha teatre per adults, es fa microteatre, bueno, hi ha concerts. Sí que és veritat que a Cornellà hi ha molta moguda a nivell cultural. Hi ha moltes de les coses, el que us deia, que es poden veure a Barcelona, després les acabem veient aquí. També la proximitat que tenim de Barcelona, tens molt fàcil anar a veure, si vols veure un musical, si vols veure màgia, si vols veure... qualsevol tipus d'obra, de sales petites, de sales més grans. En això tenim sort, no sé, la resta. A l'Hospitalet també hi ha bastanta moguda a nivell cultural. No sé, jo crec que el Baix en general té bastanta teca per aprofitar a nivell teatral.
Totalmente de acuerdo. Sí, no, que a pesar de que sea Cornellà, que claro, que todo el teatro parece ser que está en Barcelona, Cornellà se mueve mucho teatro. Aparte que hay muchos teatros, para ser Cornellà hay muchos teatros, muchos locales de teatro y gusta mucho el teatro.
És que tan bé que parles com per dir-te, ho saps?
Ho deixem aquí, ho deixem aquí.
Tot és sabó, tot és sabó. Clar, hòstia, no la liem. Ara parlaves de festivals. A Hospitalet, jo soc d'Hospitalet. Vaig a Cornellà, però soc d'Hospitalet. Hi ha un festival que es diu El Trèvol, que és el festival de màgia de prop de l'Hospitalet. ¿Vale? Que ja que preguntes, és de màgia de prop. Vale, és de màgia de prop, que és el tipus de màgia que a nosaltres més ens apassiona, que és la màgia que la companyia volia difondre i és la màgia que al final portem. Vale? No és el gran escenari tal, sinó que és pequeñito, pequeñito i bien apretaditos. Que en tiempo de COVID esto va muy bien, ¿eh? O sigui que no...
Vaya, pero... Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Ens ha sorprès molt aquesta troballa, descobrir un altre amb un altaló, que a més, segons vosaltres, sou el decà, no? El decano del saltaló a Catalunya, no?
Hem de crear sinergies, això sempre s'ha de crear sinergies amb altres programes, amb altres ràdios. Nosaltres estem oberts sempre.
Des dels companys de Sabadell, una abraçada, a seguir fent difusió de la cultura que tenim a prop, que tenim a l'abast, i els radioients ja ho sabeu, si no en teniu prou amb una al taló, en teniu més, i si avui dimecres en voleu més encara, a les 11 comença el de Ràdio Cornellà, que us explicarà també un munt de coses interessants.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies. Vinga, adéu.
Malgrat que els teatres del West End i de Broadway estan tancats, nosaltres podem seguir tenint el plaer de traslladar-nos-hi amb les seleccions de teatre musical que ens presenta la Maria Pucurull. Aquesta setmana, Wicked i Matilda. Escoltem-ho.
Bona nit, sóc la Maria Pucurull i avui parlem de musicals. Avui comencem parlant de Wicked, la història mai explicada de les Bruixes d'Oz. És un musical amb cançons de Stephen Schwartz i el llibret és de Winnie Holzman. Basat en la novel·la Wicked, Memòries d'una bruixa dolenta de Gregory Maguire, és la història paral·lela als fets narrats en el clàssic literari El meravellós màgic d'Oz i en la pel·lícula El mag d'Oz de Metro-Goldwyn-Mayer. L'obra explica els orígens de les bruixes del País d'Oz, l'Elfaba, la bruixa dolenta de l'Oest, i Glinda, la bruixa bona. I ofereix una versió alternativa de la seva participació en els esdeveniments desencadenants per l'arribada de la Dorothy des de Kansas, tocant temes com la discriminació i el racisme, l'empoderament femení o la corrupció política. El fragment que escoltarem ara és la primera cançó que canta l'Elfaba quan acaba d'arribar a la universitat i acaben de descobrir que té un talent innat per la màgia. El gran maquillor, The Wizard and I. If I degreen, if I you, of course that's not important to me. All right, why not? I'll reply, oh, what a pair will be, the wizard and I. Yes, what a pair will be, the wizard and unlimited. My future is unlimited, and I just had a vision almost like a prophecy. I know it sounds truly crazy, and true, the vision's hazy, but I swear someday there'll be a celebration throughout Oz that's all to do with a Si parlem de l'argument, podríem resumir l'obra en una frase. Ni el bo és tan bo, ni el dolent és tan dolent. L'Elfaba és una noia prodigi, amb poders que no se saben d'on venen i té una peculiaritat. que té la pell verda. Es veu desplaçada pels seus companys, especialment per la noia més popular de la promoció, la Glinda. I el que al principi comença sent una relació d'enemistat s'acaba convertint en una relació de germanes. L'obra comença amb un color molt juvenil, tal i com veurem en els següents fragments de cançons. La primera, Dancing Through Life, tema solista del paper masculí protagonista, el Fiero. I la segona, Popular, un dels temes solistes de la Glinda i, per excel·lència, el més emblemàtic del personatge. They always try to teach the wrong lesson. Believe me, I've been kicked out of enough of them to know. They want you to become less callow, less shallow. But I say, why invite stressing? Stop studying strife and learn to live the unexamined life. Skimming the surface, gliding where turf is smooth. Life's more painless for the brainless. Why think too hard when it's so soothing? Dancing through life, no need to tough it when you can slough it off as I do. Nothing matters, but knowing nothing matters. It's just life. So keep dancing through. Dancing through life, swaying and sweeping, and always keeping cool. Life is fraughtless when you're thoughtless. Those who don't try never look foolish. Dancing through life, mindless and careless. Make sure you wear less. Trouble is right. Woes are fleeting, blows are glancing when you're dancing through life.
Popular, you're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys. Little ways to flirt and glance. Ooh, I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a policist or an advisor, there's nobody wiser. Not when it comes to popular. I know about popular. And with an assist from me to be who you'll be instead of dreary who you were, well, are. There's nothing that can stop you from becoming popular. Lar.
El segon acte agafa una tonalitat més fosca. Al final del primer acte, hem vist com el poder polític més elevat es vol aprofitar dels poders que només té l'èlfaba per tenir la població controlada. L'èlfaba s'hi nega i el mag d'Oz, fins ara conegut com un home generós i innocent, al no tenir-la al costat, la converteix en la dolenta de la història als ulls de tothom. Aquí els camins de la Glinda i l'èlfaba se separen. L'èlfaba, durant tot el segon acte, és una fugitiva, mentre que la Glinda es converteix en un dels càrrecs alts del govern. El tema que escoltarem ara és el més emotiu de tota l'obra, al final del segon acte. I cal destacar que és dels únics musicals on la cançó clímax de l'obra, o altrament dit, catarsis, no és d'amor romàntic, sinó d'amistat, quan l'elfa va estar a punt de ser atacada pel poble i la Glinda la va avisar. Just abans de l'emblemàtic moment del meravellós Macdós, quan la Dorothy li tira el cubell d'aigua a la bruixa dolenta, és a dir, l'èlfaba. Serà l'última vegada que es veuran.
We know there's blame to share, and none of it seems to matter anymore.
Després d'un període de prova a San Francisco, l'espectacle es va estrenar el 2003 al Gershwin Teatre de Broadway, amb Idina Menzel i Kristen Chenoweth en els papers protagonistes. I va ser nominat a 10 Premis Tony, imposant-se finalment a les categories de millor actriu principal, millor disseny d'escenografia i millor disseny de vestuari. En l'actualitat, ocupa el cinquè lloc de la llista d'espectacles de major permanència en cartell a la història de Broadway i acumula uns ingressos de més de 1.300 milions de dòlars, una dada que només supera la producció novaiorquesa de El rei Lleó. Des del seu debut als Estats Units, Wicked ha estat posat en escena en nombroses ocasions al llarg de tot el món, incloent un muntatge al West End i diverses gires per Amèrica del Nord i Regne Unit. Tanquem Wicked amb el tema, ara sí, més emblemàtic del musical, al final del primer acte, on veiem els poders de l'èlfaba exposats al màxim, desafiant la gravetat, Defying Gravity. Now that you're choosing this, you too. I hope it brings you bliss, I really hope you get it, and you don't live to regret it. I hope you're happy. My parlant de poders i telequinesis, seguirem per la mateixa línia i parlarem de Matilda, el musical inspirat en el llibre de més èxit de Roald Dahl. És la història d'una nena amb una ment brillant que acaba desenvolupant poders en un entorn familiar hostil. Els pares se'n descuiden totalment d'ella i la Matilda troba l'amor que li falta en la senyoreta Honey, una professora dolça i carinyosa. Bé, qualsevol persona que s'hagi llegit el llibre o hagi vist la pel·lícula veu que encara ens falta presentar el personatge més estrambòtic i cruel de l'obra, la directora de l'escola, Miss Trunchbull, que es dedica a perseguir els nens i a fer-los la vida impossible sota el lema de disciplina. Les històries s'aniran entrellaçant i la Matilda acaba sent el personatge que resol totes les històries. El fragment que escoltarem ara és la presentació de la Matilda, on veiem una nena inconformista, justa i, sobretot, i com diu el títol de la cançó, trapella.
Not right. You have to put it right. In the slip of a bolt, there's a tiny revolt. The seed of a war in the creak of a floorboard. A storm can begin with a flap of a wing. The tiniest mite packs the mightiest sting. Every day starts with a tick of a clock. All escapes start with a click of a log.
L'obra s'estrena el 9 de desembre del 2010. Dirigida per Matthew Warkas, llibret de Dennis Kelly i músiques de Tim Minchin, Matilda es converteix en tot un èxit gràcies a la seva estètica infantil i a la vegada amb tocs d'humor per adults, per una escenografia brillant i un repartiment on la majoria són nens, amb un nivell de cant, interpretació i dansa que deixa tothom meravellat. S'ha convertit en el musical infantil per excel·lència i ha triomfat sobretot a Londres, al West End, on ha guanyat 7 premis Oliver, incloent millor musical i millor direcció. Després de l'èxit a Londres, va tornar a Nova York, ha fet gires i ha estat a Sydney des del 2010 quan es va estrenar i fins a dia d'avui, que encara està en actiu per tot el món. Ens despedim de la secció d'avui amb molta energia escoltant el número més impactant de l'espectacle, quan els nens han començat una revolta contra Miss Trunchbull. Revolting Children.
Teatre de Franc.
I baixem cap al barri marítim de la nostra ciutat, i no per anar a veure o no per parlar de les obres de teatre, sinó com últimament doncs, ens ha d'explicar l'Elvira, per parlar dels locals, dels petits, grans locals de teatre de Barcelona. Bon vespre, Elvira, què tal, com estàs?
Hola, bon vespre, Jaume. Doncs sí, continuarem parlant dels petits teatres de Barcelona. La setmana passada vaig parlar de la Sala Bada Badoc, el Maldà i la Sala Freixa, que són unes sales de les més petites que hi ha a Barcelona, d'uns 40 o 50 espectadors. Avui continuarem descobrint aquests petits teatres que, tal com dic, són petits de capacitat, però no pas de qualitat. Comencem parlant de la Sala Atrium. A la dreta de l'Eixample de Barcelona, molt a prop del passeig de Sant Joan i de la plaça Tetuan, trobem aquesta petita sala teatral amb un aforament d'unes 56 localitats, més o menys. L'edifici és la típica estructura d'aquella zona de Barcelona i antigament era una corretgeria. El nom del teatre prové de l'espai central de les Viles Romanes, que era el lloc de trobada i comunicació de les estades properes. I aquest va ser l'objectiu primordial de la seva creació: designar un espai on fos el punt de trobada entre autor, espectacle i espectadors. El teatre va ser inaugurat l'any 2011, o sigui que ara celebrant el seu desè aniversari. I realment han seguit amb l'idea del principi. Allà podem trobar un teatre de proximitat amb una programació estable i una relació molt propera amb el públic, el treball i el treball de l'autor. El projecte també inclou, a part de l'exhibició i producció d'espectacles, l'estudi, formació i perfeccionament actoral, com també promou les beques i cicles de creació escèniques conjuntament amb la Sala Ivanoc, que ofereixen a les noves companyies de teatre la residència artística i tècnica. Per aquest projecte, la Sala Atrium va ser distingida amb el Premi de la Crítica del 2019 per la seva programació i pel suport a les companyies joves. Tot un projecte arriscat i valent que sempre s'ha de tenir en compte. I ara toca parlar de la Tarantana. Aquest espai escènic és un dels més antics teatres de petites dimensions. Es va crear fa 29 anys. En principi, la seva seu era el carrer Tarantana. D'això ve el seu nom. I va començar oferint teatre per infants. Des de llavors, la sala va anar passant en diferents etapes de creació. I el 1996 es va instal·lar a ple barri del Raval de Barcelona. Un edifici que havia albergat diferents negocis. El més recordat era una antiga fàbrica de paraigües. És en aquesta seu on el Tarantana va començar a produir espectacles per adults. El teatre compta amb dues sales, l'anomenada Baixes 22, que tal com diu el seu nom està ubicada a peu de carrer, i on hi caben uns 107 o 108 espectadors, i que, tot i ser petita, té forma de teatre convencional. I l'Àtic 22, un espai molt més petit, per unes 40 o 50 espectadors, que s'hi accedeix per una escala estreta de cargol i que s'hi representa un teatre més versàtil i proper al públic. A més, el Tarantana compta amb l'anomenada Fàbrica de Creació, que consta de 4 projectes que us vull anomenar. El projecte d'educació i cultura basat al teatre i les seves expressions durant classes de batxillerat a un institut barceloní. El programa de suport a la creació de companyies residents. Un altre programa comunitari on es comparteixen experiències entre persones de diferents edats i procedències. I un programa internacional d'intercanvi de dramatúrgies d'arreu del món, majoritàriament de l'Amèrica Llatina. Per aquest teatre arriscat i compromès, el Tarantana ha obtingut grans premis i nominacions, tant per les seves produccions pròpies com les produccions que hi han estat residents. Un reconeixement també ben merescut. I per acabar, parlem de la Sala Versus Glòries. Aquest petit i acollidor teatre es troba molt a prop del Teatre Nacional de Catalunya, concretament al carrer Castellejos. El seu aforament és de 96 localitats. Aquest espai es va crear el 1995, però des del 2018 va agafar la batuta l'actor Ramon Godino i el Jofre Blesa, de la productora Punta Teatre, amb l'assessorament de l'Esteve Rovira, conegut, molt conegut, com a director de diverses telenovel·les de TV3. El seu objectiu és vetllar per l'interès cultural i artístic amb una programació acurada i variada en noves expressions artístiques i contribuir a la sortida de noves companyies i professionals. I també podeu oferir un nou concepte de proximitat amb rigor i qualitat artística, esperant que tot el públic, com les companyies artístiques, puguin sortir-se com a casa. I realment és així, ja que quan una persona va al Versus Glòria se sent ben acollida per aquesta petita família que la forma en tot l'equip. Personalment he de dir que és un dels teatres de proximitat que m'hi sento més còmoda i més estimada. Entre les moltes propostes que s'hi han representat, destacaria la versió del Mercader de Venècia que l'actriu la Mercè Managuerra va obtenir el Premi Margarita Xirgo l'any 2019 per la seva interpretació del mercader, una dona interpretant magníficament el paper d'home de l'avar jueu. Aquestes tres sales que us he mencionat avui, junt amb les que us vaig esmentar la setmana passada, o sigui, la Bada Badoc, el Maldà i la Franja, i les que la setmana que ve, o d'aquí unes setmanes, on us aniré parlant, que seran el Teatre Acadèmia, la Sala Fènix, l'Antic Teatre i el Teatre de la Gleva, s'han connectat entre elles amb la idea de crear iniciatives que beneficiïn el públic, els creadors i a les companyies i artistes, i generar un vincle entre aquestes sales. Amb aquest concepte, el desembre passat, van estrenar un abonament a molt bon preu per 10 entrades bescanviables per qualsevol espectacle i funció programat en aquestes 10 sales que us he mencionat. A més, també aquestes 10 sales han obert una convocatòria conjunta de textos i projectes inèdits per a creadors, dramaturgs o companyies teatrals, ideades per representar-se en un espai de proximitat com és el que porten ells, que tant poden ser de teatre de text, de dansa, d'arts virtuals, de gest o noves tecnologies, amb un màxim de 5 intèrprets. Per això procuren que sigui de molt petit context. Una nova estratègia conjunta per obtenir més visibilitat i crear nous públics. Per aquest motiu, han creat una web anomenat teatredeproximitat.cat amb el lema "On el teatre batega". I us asseguro que si aneu a qualsevol d'aquestes 10 sales, veureu com el teatre batega de veritat. I potser, tal com també diuen ells, serà per vosaltres un univers d'emocions.
Molt bé, Elvira. Molt bé, Elvira. Escolta, una cosa que trobo molt interessant és que justament a part de ser teatres, tots ells tenen algun tipus de programa o d'activitat més enllà de les representacions de teatre. A part de potser tenir, perquè tant el Tantarantana com l'Àtrium tots tenien doncs això, programes especials de formació de diversos tipus. Jo trobo que és molt interessant.
La majoria d'aquests teatres, els que parlaré la setmana també. La majoria són del grup de les fàbriques de creacions, que ja més endavant també us en parlaré, que és això, donar vida i que la gent conegui a companyies noves i que es puguin formar i estar allà com a residents. I és molt interessant, la veritat és el que dius.
Molt bé, Elvira, doncs mira, veus, almenys no poder anar a teatre, però ens serveix també perquè ens expliquis totes aquestes coses que són molt interessants també.
I anem aprenent.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana que ve.
A vosaltres, adéu-siau.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
I d'aquesta manera ens acomiadem fins la setmana vinent, contents de poder ser a Ràdio Sabadell parlant de teatre i cultura. Recordeu que podeu escoltar el programa, el podcast del web de Ràdio Sabadell i el canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Fins la setmana vinent, cuideu-vos, salut i teatre!
Amunt al Taló.